I avui és dimarts i, com cada dimarts, és moment de saludar un senyor... En senyor, ja és un senyor, el senyor Josep Lluís Vidal. Bon dia, Josep Lluís.
Bon dia, Gerard. Això va, senyor... Bueno,
Un càrrec important.
Sí. M'has fet sentir gran així de cop, eh?
No, era d'importància, no era de pas d'edat.
Ah, vale. Perdono, doncs. Molt bé, doncs, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia. I com cada dimarts ens parles de les últimes notícies relacionades amb tecnologia i oci digital. I avui comencem...
Sí.
És bastant digital avui tot, perquè comencem, sí, a Twitter i acabem a Netflix.
Sí. A més, també, si em deixes fer un apunt, també, tot això que està passant a la Jonquera no seria possible, no només a la Jonquera, tot el que ha passat en els últims mesos i, de fet, en els últims anys, les mobilitzacions i fins i tot l'1 d'octubre no hauria estat possible sense la tecnologia, no? El paper de les xarxes socials, mm-hmm, escales de telecomunicació, d'aplicacions com Telegram, WhatsApp... Bueno, només hi havia Telegram que WhatsApp, o fins i tot Line, en tota aquesta organització, no? De tot,
sí, imagina't organitzar les protestes per carta.
No. Potser d'aquí 30 anys hauríem pogut fer una manifestació, però també això també ens porta una reflexió, eh? I fixa't el que et dic. I ara potser em llençaré pedres a la meva taulada. Això als 160 també es feia, eh? Vull dir, aquestes protestes, aquestes mobilitzacions han existit sempre, als 160, als 140, als 130, i no existia aquesta tecnologia. Vull dir que també es van fórmules d'organitzar-se. El que passa que és evident que amb internet i amb la tecnologia el que passa és que en qüestió de minuts pots provocar que una massa de gent importantíssima doncs es concentri en un lloc determinat i bloquegi una infraestructura com va ser l'aeroport el dia després de conèixer
el dia de la sentència.
O avui mateix o ahir mateix, no, a la Jonquera. Vull dir que la cosa és molt més immediata, per dir-ho així.
Doncs amb el comentari d'opinió d'avui, el segon d'avui, anem cap a la secció.
Molt bé. Twitter,
comencem,
sí,
amb Twitter. Sí, perquè sí, permetrà seguir temes, però què vol dir seguir temes?
Sí, a veure, Twitter és una xarxa social una mica complicada. De fet, fa un temps vaig llegir una enquesta, un estudi més aviat més que una enquesta, que el que feia era posar en evidència el que tots una mica pensem, que és una xarxa complicada. És a dir, que hi havia un alt percentatge d'usuaris que quan es creava un compte per primera vegada l'abandonava al cap de poc temps, mm-hmm, perquè no l'entenia com funcionava. Sí.
Jo sóc un d'ells, no mentiré.
Doncs 57%, Déu-n'hi-do, 57% de les... No sé si aquest percentatge ha baixat des de llavors, però en tot cas crec que continua sent alt, no? Un 57% de persones creava un compte de Twitter i al cap de pocs dies l'abandonava perquè no se sentia còmode, no acabava de veure quin és el funcionament. Ara, tot així, sí que és veritat que una vegada que ja et familiaritzes, doncs tot és molt més fluid. Va, doncs en un intent de millorar això, Twitter ha anat introduint algunes millores, no? I entre elles, aquesta que us expliquem avui dia, seguir temes. Això és una cosa molt similar als hashtags. Els hashtags que són paraules clau en el que s'agrupen, sota les que s'agrupen missatges, no? Que normalment van relacionats amb el tema que explica la paraula clau, el hashtag, no? El que passa que els hashtags només són visibles o suficientment visibles per la gran majoria quan hi ha molta gent que està parlant alhora sobre aquella qüestió. Per exemple, ara, si busquem algun hashtag relacionat amb el que està passant amb la Jonquera, doncs segurament seria coixinet tall Jonquera o concentració Jonquera o tsunami Jonquera. No sé, alguna cosa així, no l'he seguit directament.
Uh-huh.
Però clar, hauríem, per poder trobar informació sobre això, primer hauríem de pensar quina seria la paraula o el conjunt de paraules per poder trobar aquella informació, o bé que fos tan evident que hi ha molta gent que està parlant alhora sobre aquell tema que Twitter ens ho mostrés com una de les tendències, com un dels que es coneixen trending topics, no? Val, doncs ara Twitter el que ha fet ha sigut posar en marxa una nova funció que diu, no et preocupis, no cal que un tema sigui molt important perquè el puguis seguir. Llavors, si tu pots vols seguir, per exemple, l'actualitat esportiva del teu país o del teu lloc de residència, doncs només cal que directament facis clic en un dels enllaços i ja està. Què passarà amb això? Com funcionarà? A veure, serà Twitter el que decidirà la creació de temes, és a dir, no serà una cosa que l'usuari pugui decidir.
La creació, ells, O sigui, ells controlaran els temes que farem, que escoltarem nosaltres, que seguirem nosaltres, com va?
Que podràs seguir. O sigui, no és que controlaran el que es publiqui, no és això, sinó que el que crearan seran una sèrie d'accessos directes, per entendre'ns, no? de temes que es podran seguir. Seria una cosa molt similar com si tu vas a un diari digital i tens la capçalera del menú que pots triar entre política, societat, esports, val? I a sota d'això hi han agrupades una sèrie d'informacions. En aquest cas serien una sèrie de tuits, no? I bé, doncs Twitter el que farà serà decidir quins usuaris, quins tuits, i no tant per l'activitat que hi sigui en aquell moment, sinó per altres criteris, com per exemple el número de respostes que estigui tenint aquell tuit o aquell usuari respecte a aquell tema, el número d'interaccions, el número de retuits, el número de comparticions... D'acord? Una mica els tuits més populars sobre determinats temes seran els que conformaran una mica, direm-ho així, la portada, no? D'aquella qüestió política, societat, esports...
I aleshores cadascú podrà seguir després.
Exacte. I no caldrà que sigui un tema de rigorosa actualitat per poder tenir agrupat una sèrie de tuits, perquè sí que és cert que precisament una de les causes per les quals la gent deixa Twitter és perquè és una xarxa tan ràpida i amb tanta quantitat d'informació que al final t'acabes perdent moltíssimes coses.
I canviant i parlant de xarxes, aquesta és més lenta, Facebook, tot i que cada vegada sigui menys actiu a la societat espanyola, Facebook utilitzarà el reconeixement facial per iniciar sessió.
Sí, sí, cada vegada s'utilitza menys, però aquí està, i continua al peu del canó, i la veritat és que és una bona estratègia de Mark Zuckerberg, perquè el que està fent és experimentant amb moltes tecnologies i continua sent la base, per exemple, de funcionament per Instagram, no? Facebook, tota la tecnologia que s'ha desenvolupat en els últims anys. I aquesta és una de les coses, el reconeixement facial. De fet, el reconeixement facial, el sistema de reconeixement de facial de Facebook és un dels millors del món, per no dir el millor, fins i tot superen en eficàcia i en efectivitat, millor dit, al del propi FBI dels Estats Units. El de l'FBI té un 80% de fiabilitat i el de Facebook un 95%. Això per què és? Això és una qüestió d'intel·ligència artificial, perquè, i a més, per una qüestió d'entrenament al llarg dels anys, etiquetatge amb fotos, reconeixement facial a través de les publicacions, i Facebook ha anat entrenant el seu sistema, amb la qual cosa ara l'efectivitat del seu software de reconeixement facial és brutal, no? I ara el farà servir, doncs, perquè puguis iniciar sessió, a banda de la contrasenya, el nom d'usuari, etc. I a més és molt curiós la forma que ho farà, no? Et posaràs davant la càmera del teu dispositiu, sigui el mòbil, sigui la tablet, sigui el portàtil, davant, de costat, amunt, avall, com si fos un pres, no? Que t'estan fent la foto per entrar a la presó, i apa, cap a dintre Facebook. Curiós,
mira, així de fàcil, sense oblidar contrasenyes i tot el que t'has de recordar cada vegada que has de...
Sí, i més difícil de suplantar la identitat, també.
Sí. Això també ja ho hem vist en diferents mòbils que tenen detecció facial, així que si la gent no ho ha experimentat abans, és qüestió d'anar a alguna botiga que vengui mòbils i començar a jugar amb els mòbils que ja hi ha en disposició.
Sí, el que passa que ara, fins ara, és el que tu deies, no? Servia per desbloquejar el mòbil, i ara s'aplica ja directament per poder interactuar amb aplicacions concretes, no?
I ara una última notícia, una que es converteix en dues, perquè Netflix deixarà de funcionar en els models més antics de televisors, i això se sap el dia que Disney Plus es posa, que és el servei de streaming de Disney, està disponible ja.
Sí, arriba al servei de streaming de Disney, que ja es va anunciar fa temps, fa uns mesos, i que amenaça amb ser tota una competència, doncs, a Netflix, que fins ara ha sigut, anava a dir el rei, gairebé el rei, però no, és el rei, no? Dels continguts a la carta de televisió. Netflix deixarà de funcionar en alguns models de televisió. Bé, arriba una mica ja el que estem patint amb altres aplicacions, com per exemple WhatsApp, que cada X temps surt aquella notícia, aquella informació aquesta aplicació, WhatsApp, deixarà de funcionar en determinats dispositius mòbils a partir de tal dia, a partir del mes de desembre, a partir del mes de gener. De fet, segurament d'aquí poques setmanes coneixerem també una notícia d'aquest tipus. Això per què és? Doncs per el software, perquè se va actualitzant i el hardware, el dispositiu, doncs no és capaç de suportar els requeriments de les noves versions de l'aplicació, no? I ara, doncs, això arriba per primera vegada a Netflix. La companyia sí que ha confirmat que hi ha alguns models de televisió, sobretot entre els anys fabricats entre els anys 2010 i 2012, en els quals a partir de l'1 de desembre proper ja no es podrà fer servir l'aplicació de Netflix, i per tant bé, doncs s'haurà de buscar un sistema alternatiu o bé canviar la tele directament. Clar, això, el mòbil ens ho canviem amb una certa freqüència, no? També és veritat per totes les facilitats que donen les companyies de telèfon, les botigues, les marques, no? En definitiva, però la tele encara continua sent una cosa que es té per un temps, no? Potser no tant com fa uns anys, no? Però home, una tele que tingui ara mateix 5 anys no és una tele vella, no, per entendre'ns, és una tele que pots fer servir i que t'hagis de canviar perquè no pots veure Netflix, dius, ostres, no sé,
hauran de fer servir l'ordinador com sempre,
per exemple, o el mòbil.
Doncs avui hem sabut el llançament de Disney Plus, que és el nou servei de streaming de Disney amb infinitat de pel·lícules Disney, i per anunciar-ho van publicar un vídeo de 3 hores amb tots els amb tràilers de 15 segons de tots els totes les pel·lícules i sèries que hi hauran disponibles al servei.
Tot el seu catàleg, no?
No hi havia versió catalana. El tràiler estava en versió anglesa, així que si algú vol veure 3 hores de tràilers de 15 segons, ja ho saben. I Josep Lluís, ens veiem la setmana que ve.
Molt bé, perfecte, bona setmana.
Vagi bé.
Adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.